12 i 12 minuts, comencem la tercera hora del programa i comencem a fer, com cada dimecres, a aquesta hora, un espectacle. Un espectacle que s'allarga mitja hora i que avui dividirem en dues parts. Per començar, entrevistarem, i ho farà la nostra cap de musicals, la Jessica Sotodossos, el programador de la sala Hoboken, la nova sala de concerts que gaudirà la nostra ciutat a partir d'aquest mes de novembre. És el José Miguel Garando i l'entrevista, com dèiem, d'aquí uns minuts, Jessica Sotodossos al programa. L'altra entrevista, perquè també la segona part de l'espectacle d'avui serà una entrevista, serà amb la veu i compositor de Maldita Nerea, el Jorge Ruiz. I a més, també aquesta entrevista ens l'oferirà una veu nova pel programa, com és la del company d'informatius Miquel Vinalta. Comencem parlant, però, d'aquesta sala de concerts Hoboken.
Tinc un núvol dins del cap que no em deixa veure més.
Jessica Sotodossos, cap de musicals d'aquesta casa, molt bon dia.
Molt bon dia.
I José Miguel Garando, programador de la sala Hoboken, molt bon dia també.
Molt bon dia.
Disposat a passar el test de la Jessica?
I tant.
No serà difícil, serà molt musical. Precisament estem ara sentint Núvols, que és el single presentació de La fi del món, l'últim treball de Main, que precisament podrem sentir en directe en aquesta sala Hoboken el primer cap de setmana.
Doncs sí, hem volgut comptar amb Main i amb Bremen, que suposo també em preguntaràs després alguna cosa,
sí.
Perquè són dos grups que tenen membres sancoatencs i per nosaltres això és algo important també, vull dir, és una sala que volem comptar amb la gent d'aquí i ja quan el Carlos em va proposar que havia de començar a pensar en grups, jo coneixia els dos grups, sabia que tots dos anaven a treure disc, el de Bremen al final sortirà una mica més endavant, però vaig pensar que podia ser un doble cartell, doncs, maco per inaugurar la sala. En quan vaig parlar amb els grups, òbviament van dir que sí sense pensar-s'ho res de seguida, no? I bé, no sé, creiem que és una manera maca de començar.
És una mica declaració d'intencions.
Sí, 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 vull dir, nosaltres des del primer moment, i així ho vam fer quan vam penjar en la web, de fet, el primer que vam penjar va ser doncs, la manera que la gent d'aquí de Sant Cugat podia contactar-nos per fer-nos arribar les seves propostes. Sí que és veritat que ja ho hem explicat i ho hem anunciat, doncs, que la nostra línia estilística serà més el que seria la música indie. Dins de l'indie tens rock, tens pop, tens música més electrònica, però de tant en tant farem altres concerts, vull dir, no ens tanquem a altres estils i som conscients de que hi ha públic per fer altres coses. El que passa que, clar, doncs, intentarem anar ficant els grups locals en la mesura del possible. Òbviament, els grups indies entraran quasi de seguida, no? Perquè, bueno, són els grups que més programarem i els altres estils, doncs, aniran tenint el seu lloc.
Sobre això et volia preguntar, l'etiqueta indie, és d'aquelles etiquetes difícils que fa uns anys possiblement sí que tenia més sentit, ara ha canviat molt, no?, aquest significat que tenia abans.
És que ara indie és tot, no? O sigui, realment indie venia una mica per la idea d'aquells grups o segells, no?, que no tenien potser els mitjans de les multinacionals, no?, que treballaven d'una manera més independent, no?, els grups no es veien obligats a fer certes coses que en les multis, doncs, sí que et feien passar per l'aro, i es va quedar una mica aquesta etiqueta, i ara el que et dic, tu vas a un festival indie com pot ser el Primera Sound, el Benicàssim o tots aquests milers de festivals que han sorgit durant els últims anys a Espanya i et trobes coses
són
que
multitudinàries,
són,
també.
Sí, i, bueno, i que trobes grups de folk, grups de pop, grups de rock. El primer era l'any passat del programa grups heavies. Vull dir, al final, lo d'indie jo crec que s'ha quedat com un estil que la gent més o menys sap per on va, tot i que doncs, sigui un ventall molt gran d'estils.
L'objectiu, el públic potencial és santcugatenc, és de la comarca, és de Barcelona.
Bueno, nosaltres òbviament confiem molt en el públic santcugatenc, en que vingui gent de Sant Cugat, però també aspirem doncs, a que la gent dels pobles del voltant doncs, ens visiti. No? Ja no pensem només en Rubí i Cerdanyola, que són els més propers, potser, però sí que inclús doncs, des de Terrassa o Sabadell, ja per la mateixa ubicació de la sala, realment venir amb cotxe, per exemple, poden trigar un quart d'hora, i sens dubte segurament triaran venir a un concert a Sant Cugat d'un dels grups indis que els agradin abans que anar a Barcelona, que potser el desplaçament doncs, és més llarg, que hem de baixar en cotxe, més complicat per aparcar, i una mica doncs, intentarem reunir tot el públic que puguem. aspiracions a que vingui gent de Barcelona inclús, doncs també, perquè confiem en que de tant en quant tinguem grups que faci temps que no han passat per Barcelona i tenen fans a Barcelona i per tant és possible que es desplacin cap aquí, així que una mica les intencions és tot, no? I ja veurem com va funcionant.
Estem parlant de la programació musical, que és la part que més pertoca a tu. Em sembla que també portaràs temes xarxes socials, seràs un community manager, no?
Sí.
D'alguna forma.
No, va dir que sí, que sí. O sigui, et diria que el 90% de les coses que vegis publicades al Facebook o al Twitter seré jo. Tot i que hi ha altres persones que també tenen poder, eh? Vull dir que si alguna vegada veieu alguna cosa que no us agrada, pregunteu abans de Rahauer també de mi. Perquè...
Ara que hi som, sí. De quina manera la gent es pot informar de tot el que... de la programació, de les propostes...
Doncs, òbviament, el primer és la nostra web, que sempre que tinguem un concert és el primer lloc on ho actualitzarem, i que és www.salahoboken.com, però després el nostre Facebook, que és Salahoboken, del qual si busquen jo crec que ho trobaran fàcil, i el Twitter, que també és l'usuari Salahoboken. A través d'aquests tres canals és la informació principal que anirem donant, no? Després, doncs, bueno, òbviament esperem anar tenint, doncs, notícies als diferents mitjans i demés, però jo crec que la gent el que hauria de fer és seguir el Facebook, seguir el Twitter i de tant en quant, doncs, consultar la nostra web, que és allà on trobaran també la venda d'entrades i demés.
Ara clicarem salahoboken.com per entrar i endinsar-nos a la programació que ens teniu preparada, sobretot en aquest mes de novembre, però abans explica'ns en què consisteix el projecte Salahoboken. Perquè, aviam, ha tingut un recorregut, aquest espai, Dissidència Sònica, precisament aquesta setmana ha fet un comunicat dient que no és l'espai que ells demanaven o que necessita la ciutat. De fet, ja fa mesos i fins i tot anys que van reivindicant aquesta postura. Explica'ns, en realitat, quin és aquest projecte que teniu entre mans i que inaugureu el novembre.
Bé, nosaltres, això és un projecte que el Carlos Cano porta temps tenint-lo en ment, no? I ell buscava un lloc on fer una sala. I ell viu a Sant Cugat ja fa uns anys i va estar buscant algú a Sant Cugat. En un punt, doncs, no tenia clar on ubicar-se, on trobar un local, on fer-la, i és quan es va dirigir a l'Ajuntament per preguntar, no? I en aquest moment l'Ajuntament li va parlar de la nau de Can Solà, que estava lliure, que és una nau, doncs, que gestiona Promusa i que estava disponible per llogar i estava buida i ningú la llogava per fer res més, no? Llavors el Carlos va arribar a un acord amb l'Ajuntament per llogar-la durant uns quants anys, perquè òbviament l'obra que s'ha fet, doncs, és una inversió important i no pots dir renovem cada dos anys, perquè òbviament llavors l'inversor principal no hi posaria diners. Però nosaltres, bueno, és una sala que òbviament és privada, s'han posat uns diners privats i això no treu que pensem en Sant Cugat. I què millor que comptar amb la gent d'aquí per fer coses. I per això, doncs, des del principi hem volgut fer-ho públic, no? I dir que, escolta, estem oberts a qualsevol tipus. La gent de Ciència Sònica, nosaltres estem oberts a parlar amb ells i que vinguin a proposar-nos coses. Òbviament, com ja hem parlat, l'estil sí que serà més indie, però també tindrem dies que farem altres històries, i de fet ja ens han començat a arribar propostes, i fa una estoneta estava parlant amb algú que em proposava un event que no té res a veure amb la sala i que jo crec que m'ha d'acabar de confirmar que és el que volen fer, però crec que pot sortir endavant. I nosaltres volem que l'espai estigui obert. Òbviament no podrà ser tots els divendres i tots els dissabtes, però escolta, per què no, no?
Per tant, el vostre canal de comunicació, si no recordo malament, hoboken@salahoboken.com és la manera de poder comunicar-se amb vosaltres i fer aquestes propostes. Perquè quin paper té? S'ha parlat molt en aquests mesos d'obres, que han estat llargs al final, perquè s'han anat retrasant, sobre aquesta col·laboració público-privada, que no és tan col·laboració público-privada, no, finalment?
Bueno, a veure, és una inversió privada, i llavors el que s'ha volgut des de la sala és, òbviament, tenir bones relacions amb l'Ajuntament, però com qualsevol altra empresa que obri el que sigui, no, que vol estar en línia amb l'Ajuntament per poder tenir facilitats per ambdues parts, i des de l'Ajuntament que ens proposi coses, fins que nosaltres, doncs, tampoc tinguem cap problema, que ens agilitzin el tema de papers per obrir i aquestes coses. Vull dir, és que crec que és molt normal, i no hi veig res estrany, no? Mm. Llavors, bueno, nosaltres, ja et dic, jo personalment, vull dir, soc santcugatenc, he viscut aquí tota la vida, vaig estar aquí uns anys a la ràdio i de més, i a mi sempre m'ha agradat aquesta música indie, però sempre he conegut també doncs, tot el que era Dissidència Sònica. Des dels seus principis he estat a concerts que organitzaven ells amb grups locals, amb amics que han tocat allà tota la vida, i entenc les seves reivindicacions. Vull dir, perquè sí, òbviament, jo que m'he dedicat al món de la música, no he tocat en cap grup, però m'hagués agradat que hi hagués un lloc doncs, per fer, perquè els grups poguessin ajudar, i sempre pot ajudar. El que passa que no és el nostre paper. Nosaltres aquí és una inversió privada que el que volem és doncs, fer concerts, tenir un lloc on escoltar bona música a les nits, i a partir d'aquí doncs, podem parlar de tot.
Doncs parlem, per exemple, del que ens espera aquest mes de novembre. Aquest mes de novembre comencem amb Bremen i Main. Per poder accedir, heu fet unes invitacions, o sigui, l'accés és gratuït.
Sí, t'explico. A veure, la idea és que a través de la pàgina web i del servei de Tiquetea es pot descarregar la invitació. El que hem fet és que hi ha 500 invitacions, que si tu tens clar que vols venir, doncs el millor que pots fer és ara mateix connectar-te a la web, allà poses el teu nom i el teu mail per tenir la teva invitació i saps que podràs entrar segur aquell dia. Hem reservat 300, o sigui, un aforament de 300 persones extra perquè qui vulgui venir i no vulgui descarregar la seva invitació doncs arribi i pugui entrar. Òbviament, si han vingut ja les 500 i han vingut 300 més a la porta i ell arriba al 301, doncs no tindrem aforament per deixar-lo entrar, no? Però per això una mica la idea de les invitacions és, si tu vols venir aquell dia segur, descarrega't ja la invitació i no tindràs cap problema per entrar-hi.
Doncs salaboken.com, i comencem amb força, de New Raymond.
Bueno, jo soc molt fan del New Raymond i era com... de les primeres coses que vaig pensar és, hòstia, el dia que tingui i hagi de començar a programar, és dels grups que més he disfrutat en concert, i em venia molt de gust. I a més, doncs, quan vaig saber que ara fa pocs dies ha publicat el seu nou treball, vaig dir, doncs a per ell, no? Intentem que vingui el primer cap de setmana, perquè és un grup que té prou nom doncs, dins de l'escena catalana, inclús de l'escena nacional, no? I que creiem que pot funcionar bé.
El mateix mes, el mateix dia, de fet, estarà Bàrbara Cuerva, que també té components santcugatencs, Òscar de la Fe. Deixa'm, abans que se'ns acabi el temps, no sé, Sergi, com
anem? Anem bé de temps. Jo també vull fer-li una pregunta al final, al José Miguel.
El tema discjòqueis també tindrà la seva... També mirareu cap a Sant Cugat, evidentment, terra d'artistes i de músics... però també portareu gent com, ara, per exemple, el Miqui Puig en una iniciativa anomenada What Comes Next. Explica'ns una miqueta això.
T'explico. Per mi és molt important tot el que és el món dels grups emergents, no? I jo sempre m'he mogut més amb grups de pop més desconeguts, que no doncs, potser el cercle que pot moure New Raymond, no? O grups més a l'abast de tothom. Llavors, des del principi li vaig plantejar al Carlos, escolta, per què no m'invento un cicle, no? Que el que fem és convidar un segell i que ens porti dos grups que, bueno, que estan començant a sonar i que, bueno, que per ells els sembli interessant tocar en una sala com la nostra, que és una sala prou gran, i que vinguin a presentar les seves cançons. I en aquest cas, doncs, coneixia el Miqui Puig, sabia ja des de fa temps que Free Fall Band i la Carolina estrenaven disc aquest mes, i de seguida també el vaig trucar i li vaig dir, Miqui, vull començar aquest cicle que farem a la sala amb els teus dos grups. I així va ser. I llavors, What Comes Next és el nom d'una cançó de Yo La Tengo, que són d'Awoken, i que és també una mica un dels motius, no?, entre diferents motius que hi ha per posar aquest nom, i creiem que sintetitza molt bé, no?, doncs el que està per venir, el que els esperen aquests grups, que segurament creixeran, i confiem molt. I llavors el que volem amb aquest concert també és que la gent pugui venir de forma gratuïta sempre i quan hagi vingut algun altre dels concerts de la sala. O sigui, si tu compres una entrada per New Raymond, aquell dia, amb la mateixa, encara estem mirant a veure quin sistema utilitzarem, però podràs venir sense pagar els 6 euros, em sembla que era l'entrada anticipada per aquell dia concret. Amb la qual cosa, una mica és potenciar que la gent vulgui venir més d'una vegada a la sala i vulgui descobrir grups nous, simplement sense haver-los conegut de res, venir i escoltar música.
Fins quan teniu programació tancada? Perquè dèiem que amb un mail a hoboken@salahoboken.com els grups locals i qualsevol grup pot mostrar la seva petició. Però de moment, fins quan hi ha... Fins quin mes has arribat a tancar programació?
A veure, jo et puc dir que tinc alguna cosa pel febrer ja, però clar...
Entremig i espais.
No, està tot buit. Vull dir que el febrer i el gener tinc alguna data ja tancada, però... però el que veus és el que hi ha. Vull dir,
el que veiem ara mateix a l'1
de desembre. L'1 de desembre és l'últim concert realment que tenim ja confirmat i que, del qual puc parlar. Al desembre tenim altres coses, però que encara doncs, s'han d'acabar de quadrar. I òbviament, durant el mes de desembre seguiran havent coses. És el més complicat, desembre, entre el pont d'aquest pont que és
bueno, llarguíssim,
no? El pont de la Constitució, sí. Després el Nadal, però bueno, hi haurà concerts al desembre també, i dintre d'aviat, o sigui, dintre de poc els començarem a explicar. Parlaves abans dels disc jockeys. Jo voldria remarcar que, òbviament, potser el més conegut per la gent és veure un New Raymond, un Mujeres, no? Però vull destacar el tema del club, perquè per mi també sempre ha sigut molt important, quan sortia de festa, anar a un lloc on la música que escoltava era la música que m'atreia, no? I en aquest cas, doncs, serà indie, intentarem obrir al màxim, perquè hi haurà dies més rockeros, com pot ser el Dia de Mujeres, que estarà la nit de Fever, que és una discjòquei que a més és de Sant Cugat, i ha punxat a moltíssims llocs, era resident del Màgic, no? Més conegut per el seu més rotllo rocker que no pas indie, no? I bueno, que hi haurà diferents estils, una mica seguint una línia, però que cada nit també serà una mica especial, no? I que volem també destacar, i per això hem creat events específics, no? Per el que és el concert i pel que és el disc jockey. I el que sí que et puc comentar, que acabo de penjar la web fa una estoneta, és que el primer dia tindrem el primer disc jockey, que ens va escriure oboken@salaoboken, i serà el primer en punxar. Quan acabin els concerts de Bremen i Main, estarà Tilt, que és l'Enric Segura, que és d'aquí de Sant Cugat. Ens va escriure ell, o sigui, total, quan vam publicar això de la notícia, i vam descobrir que, és que a més té un currículum, bueno, impressionant, ha punxat a les sessions del Nasty Mondays Nasty Mondays i Crappy Tuesdays de l'Apolo, per exemple, i amb sales com Razzmatazz o altres sales de Barcelona i Rodalies, i clar, vam dir, tu has d'estar el primer dia.
Que el tema discjòqueis també és un tema intens per descobrir aquí a Sant Cugat.
Era una de les preguntes que tenia jo preparades pel José Miguel, ja se m'has avançat. Déu-n'hi-do quina estrena, no, doncs?
Sí.
Bremen, que també està pujant com l'escuma, va estar al Festival de Cap Roig aquest estiu, compartint el mateix dia actuació amb, si no m'equivoco, els amics...
Mishima, perdona.
Ah, Mishima, això, correcte.
Sí, Mishima. Sí, Bremen és un grup que encara no ha tret el seu primer disc, però ja ha tingut una cançó sonant de sintonia en un programa de TV3. És un grup que tot just acaba de començar, tot i que ja estiguin sonant a molts llocs, i que segur que tindran molt de recorregut, igual que els Main, que sí que és un segon disco, però que jo ja l'he escoltat, i bueno, de fet aquests dies el compartien a través de les xarxes, i té molt bona pinta.
Un apunt és que un dels primers concerts que vam fer va ser el Mouta.
El Mouta, he vist molts grups, perquè he estat fent una mica de revisió del que ha passat pel Mouta, i he vist molts grups que després s'han donat a conèixer, no? Més, jo crec que la funció del Mouta és aquesta també. I nosaltres, òbviament, també en la nostra mesura volem ajudar a que això passi, no? Doncs Bárbara Cuerva és un grup que no ha gravat res encara oficialment ni ha tret cap disco, però enganxa molt bé en la línia de New Raymond, i té dos persones que són també santcugatencs de tota la vida, com són el Xavi Vila i el Roger Paguera, i per què no? Poden tocar amb ell, no? Uh-huh. I estan a dos nivells totalment diferents, però, bueno,
tenim,
ara s'ho creiem.
Tenim una opció de descobrir música local. Per cert, dos apunts que han sortit, s'han fet públics aquests mesos passats, per exemple, l'espai per les entitats de cultura popular i tradicional, no sé si està això clar o encara està per parlar.
A veure, és un tema que la veritat no controlo gaire, ¿vale? Perquè jo el meu encàrrec és portar tot el tema de concerts i coordinar una miqueta lo de la sessió de clubs junt amb un altre company, però el que sí que et puc dir és que estarem oberts a qualsevol iniciativa, i de fet, ja et deia, fa una estona he estat parlant amb una persona que ens ha proposat algo que no té res a veure amb l'estil de la sala, però que segurament, no vull tampoc confirmar-ho 100%, però que segurament ho tirarem endavant, perquè volem comptar amb la gent, i òbviament hauran de ser coses que es puguin fer a la sala i que tinguin un cert sentit fer-ho en una sala com la nostra, no? Però escolta, envieu, i sempre estic a temps de dir-vos que no ens acaba d'encaixar, o, saps? No sé, jo almenys els llegiré tots i els contestaré tan aviat com pugui, no? Perquè aquests dies compreneu també que anem a tope de feina intentant, doncs, preparar aquesta obertura.
Doncs l'estrena de la sala Hoboken, que la trobarem el dia 9, com dèiem, a les 10 de la nit, amb Bremen, Mind, i finalment també l'actuació, com ens avançava ara, d'un disjockey. Per la cara que heu posat, Jessica, tant tu com el nostre tècnic, el Raúl Orgales, més que conegut, aquest disjockey.
Sí, a més hem anat fent nosaltres també treball intens amb els disjockeys, per tant, anem coneixent també aquest art, que també és un art, és molt creatiu, i hem de reivindicar, com deia el José Miguel, aquest art, que és molt difícil de fer.
José Miguel Garando, programador de la sala Hoboken, nova sala amb la que comptarà la nostra ciutat a partir d'ara. Molta sort amb la sala, que arribeu a una entesa, finalment, amb Dissidència Sònica, esperem-ho, pel bé de tots.
Bueno, en aquest sentit, ja et dic, estem totalment oberts, vull dir que, sí, que estem allà, tenen el nostre mail de contacte, i si volen parlar amb nosaltres, ens podem sentar un dia i parlar de propostes i, escolta, que no mosseguem.
Ja veus, jo he dit arribar a una entesa, eh? No, ja no he dit fer les paus, entenc que no hi ha baralla.
No, si per nosaltres entenem que és, ja t'he dit, una reivindicació totalment lícita, que no té a veure amb nosaltres. El que passa que, clar, doncs, bueno, sé que històricament s'ha demanat una sala i ara de sobte hi ha una sala. El que passa que no és el mateix.
José Miguel, moltes gràcies per haver passat pel programa i bon dia. Gràcies també, Jessica Soto, dos cap de musicals d'aquesta casa, per entrar avui al programa. T'esperem qualsevol dia que vulguis, eh?
Quan em convideu,
els
aquí em trobareu.
Cada dia fem un espectacle, i qui millor que tu per conduir una entrevista musical.
Doncs no m'ho diguis dues vegades, que aquí em presento cada dimecres, eh?
Gràcies a tots dos.
Y si te prometí que cambiaría por ti, era mentira, mentira, sí.
I com dèiem, avui l'espectacle el dividim en dues entrevistes. Sergio, avui què més tenim?
Què tal? Doncs tenim més actualitat del que es cou sobre els escenaris de Sant Cugatencs. Aquest divendres, sense anar més lluny, Maldita Nerea visita el Teatre Auditori. Ja sabeu que des d'aquest programa repartim una entrada doble per poder veure aquesta banda murciana. Només heu de seguir el concurs del Fabre, la definició del dia, i qui l'encerti entre els sorteig d'aquesta entrada doble. Però avui no vull parlar-ne jo d'això, Sergi. Ho farà un company d'informatius, Miquel Miralta. Molt bon dia.
Bon dia, Sergio. Doncs la banda murciana Maldita Nerea porta la seva gira Mucho Más Fácil a Sant Cugat i acostaran els millors temes de la seva discografia.
Fantàstic.
Ara tenim en comunicació el compositor i cantant d'aquest grup, en Jorge Ruiz. Senyor Ruiz, molt bon dia. Muy buenos días.
Hola, ¿cómo estáis?
Primero de todo, cuatro discos lleváis ya a vuestras espaldas, en concreto tres en estudio y uno recopilatorio. En los premios 40 principales del 2012 ganasteis premios a Artista Revelación, a Mejor Grupo, Mejor Canción. Y bueno, precisamente vuestro último álbum se titula Fácil. ¿Ha sido fácil llegar hasta aquí, Jorge?
Sí, a ver, si bien las circunstancias en cada momento pues quizás no venían a favor, ¿no? Lo que es tomar cada decisión del pasado no fue tan complicado, puesto que era lo que teníamos que hacer, ¿no? O sea, respondía un poco a este criterio interior, a esta vocación que uno tiene que llevar a cabo, y desde este punto de vista no es tan difícil tomar esas decisiones. Lo que pasa es que en el momento son duras, ¿no? Pues porque a lo mejor pues hay dificultades de todo tipo, económicas o no sabes bien si ese paso que tienes que dar va a llevarte a buen camino, ¿no? Pero si miro desde ahora, no ha sido tan complicado.
Digamos que el momento en que todo cambió, pongamos, fue en 2007, cuando lanzasteis El Secreto de las Tortugas. ¿Qué tenía ese disco de especial?
Bueno, ahí fue el primer gran paso adelante, ¿no? Lo generó principalmente la canción, que es la que un poco llamó la atención. Sobre todo del público internauta. El secreto de las tortugas lo único que dice es que no para qué correr, ¿no? Si al final no vamos a ningún sitio si no es haciendo las cosas tranquilamente. Y esto es un mensaje, yo creo, que ha resultado ser muy muy potente y que muchísima gente de muy diversa índole pues ha entendido. Esto generó un movimiento muy importante en internet, y empezamos a llenar salas por todo el país, ya cada vez de tamaño más grande, y esto efectivamente fue a partir de 2007, pero el cambio ya total fue en 2010, que fue cuando las canciones llegaron a la radio. Y entonces ha sido un movimiento bastante natural y que ha partido mucho de la gente, de las canciones a la gente y después de la gente.
Por otro lado, Jorge, ¿por qué piensas que caláis de una manera tan profunda en el público joven?
Pues quiero pensar que es porque las canciones tienen un contenido muy potente, muy fuerte, quiere decir que tienen un mensaje, algo de valor para ellos, pero no le damos todo hecho. De hecho, apelamos a la inteligencia del oyente, de manera que es él el que cierra la interpretación de la canción. Luego intentamos, lógicamente, como músicos que somos, cuidar mucho la producción, cuidar mucho las letras, y esto hace que las canciones no sean nuestras, son de ellos. Entonces, pues el boca a boca es más sencillo así, con esa dinámica, porque al que le gusta una canción se la pone a los suyos. Esto es lo que genera todo el movimiento. Nuestra intención es que no haya un single o dos singles o tres singles en cada disco, sino que todas las canciones sean singles potenciales. Y esto hace que no cualquier canción que no es cantada pues es retirada del repertorio. No se toca, vamos.
Por otro lado, Jorge, tú no tienes, hay que tenerlo en cuenta, dedicación exclusiva a Maldita Nerea. De hecho, también eres logopeda y ejerces como tal. ¿Cómo llevas esta compaginación?
Bueno, pues conforme ha ido avanzando pues el volumen de trabajo de Maldita, pues ha sido cada vez más difícil. Entonces ahora tengo muy poquitos pacientes y digamos que he reconducido esa vocación mía por la terapia del lenguaje pues más en dar charlas y conferencias tratando de explicar pues otros parámetros, ¿no?, del lenguaje y la comunicación, que es mi gran pasión. Yo considero fundamental que un músico haga más cosas aparte de la música, porque si no, al final repercute esto mucho en su música, no tiene tanta perspectiva y comete más errores. En general, para cualquier profesión, pero la música es algo que vengo observando desde hace mucho tiempo, ¿no? El músico tiende a concentrarse demasiado en la música, y esto a la larga no es tan productivo para las canciones. Esta es mi opinión.
Por lo tanto, es esto, digamos que esta podría ser como una virtud, es lo que aporta tu trabajo como logopeda a tu trabajo como músico, ¿no?
Sí, es... Lógicamente la terapia del lenguaje tiene sus particularidades específicas, y aunque uso en determinados pacientes, pues sí que uso la música, lo que sí que hace es sacarme totalmente de las giras, de los conciertos, de la composición, y digamos que estás más a tierra, ¿no? Y bueno, además tiene una relación, ¿no? La música es mensaje, es comunicación, y pues nosotros tratamos de mejorar las y corregir las alteraciones del lenguaje. Entonces, desde este punto de vista es perfecto, pero cualquier trabajo valdría, ¿no? O sea, si tuviera un hobby de la repostería, me serviría igual, para volver a la música con una perspectiva diferente.
Por el otro lado, Jorge, las letras de tu banda, de Maldita Nerea, digamos que son mayoritariamente siempre positivas y optimistas. No sé si lo consideras más necesario que nunca en los tiempos que corren.
Sí, la verdad es que creo que estamos entrando en una dinámica de como ver como lo normal pues esta acentuación o este subrayado de lo negativo, ¿no? O sea, es que el cerebro se distrae con mucha facilidad y si le das algo pues esto con detalles escabrosos o subrayando siempre lo oscuro, el cerebro se le va la atención y pierde el tiempo, ¿no? Vamos a decirlo así. Entonces yo no me gusta esta forma de ver la vida y creo que no es que nosotros seamos optimistas, sino que el ser humano lo es en sí por naturaleza. El ser humano es un buscador, siempre intenta superarse, ¿no? Y creo que esta sociedad ha entrado en una dinámica demasiado oscura de hacer atender al ruido y a lo negativo y a lo accesorio de una manera excesiva, ¿no? Y intentamos que con nuestra música pues esto no sea así.
Por el otro lado, a Jorge, no sé, ¿cómo ha cambiado Maldita Nerea desde que publicasteis a vuestro primer disco, Cuarto Creciente? ¿Cómo definirías, si es que ha habido, consideras, una evolución?
Sí, a ver, ha sido todo bastante natural. Hemos intentado, como te he dicho antes, hacer las cosas que tocaban a cada paso, y entonces esto se ha notado en todos los parámetros que tienen que ver con la música, ¿no? Y por eso no ser, o sea, al final lo que se ve es un desarrollo más maduro de lo que es la obra en sí, y eso es lo que creo que el espectador al final entiende, ¿no? Vas madurando con él y tu música va madurando con el espectador, ¿no? Con el oyente, perdón.
Por otro lado, ya centrándonos en este concierto que tendrá lugar a las 9 de la noche aquí en el Teatro Auditori de Sant Cugat, ¿qué esperáis del público de Sant Cugat en esta gira que estáis haciendo?
Bueno, pues lo que viene ocurriendo afortunadamente en cada actuación, ¿no? Que es que el público se convierte realmente en el protagonista y nosotros en actor secundario, es decir, cuando empieza el concierto, ya la primera frase ya es, la gente empieza a cantar y no para hasta la última. Entonces es mucho más espectacular mirar al graderío o a la gente que a nosotros. Entonces esperemos que esto también suceda aquí.
Siguiendo hablando un poco de Sant Cugat, Jorge, hay que tener en cuenta que vosotros nunca habíais actuado antes aquí en Sant Cugat, pero sin embargo sí habíais estado aquí en esta ciudad rodando un videoclip para la serie infantil Los Clanes de Televisión Española. Es una curiosa primera visita, ¿no? Digamos, primero entrar a hacer un videoclip y luego participáis en un concierto de gira.
Sí, bueno, lógicamente de Sant Cugat tarde o temprano todos los músicos españoles tienen que ir porque están ahí los estudios de televisión, pero sí que es cierto que la pieza musical audiovisual de Clanes, de la canción Bienvenido a Nuestro Clan, se rodó allí, y bueno, es un proyecto que nosotros secundamos desde cuando nos lo ofrecieron. Es un proyecto muy muy vinculado al tipo de educación que a mí me gusta defender, que es la educación emocional, y Los Clanes están contemplados con una visión de muy cercana a esta forma de entender lo que es la pedagogía y la educación, ¿no? En valores y en darle mensajes muy claros y que sean los niños también los que con su creatividad completen su propia educación, ¿no? Es decir, que les dejemos expresarse, ¿no? Y por eso hicimos esta primera canción en este disco, y ahora en otro que se va a salir esta Navidad también hemos intervenido. Y bueno, pues ha dado la casualidad, ¿no?, que nunca habíamos estado actuando allí, y por esto también nos hace particular ilusión, ¿no? Siempre que vamos a un sitio nuevo nos gusta, ¿no?, ver qué pasa, y la responsabilidad es grande.
Y ya para acabar, dos últimas preguntas, Jorge. Primero, déjame preguntarte un poco sobre el estado de la cultura ahora mismo con este aumento del IVA. Tú, como no solo como cantante, sino también como logopeda, que lo hemos comentado, ¿cómo lo ves?
Los recortes sobre bueno, y que la incidencia que están teniendo los recortes en la cultura.
Exacto.
Bueno, yo lógicamente no cuesta entenderlo, ¿no? Porque bueno, pues que el IVA sea más grande en unos aspectos de la cultura y más menos en otros, pues no se entiende bien, y luego es un sector que quizá no se lo merece, ¿no? Pero por otro lado, yo siendo constructivo, digamos que hemos, la música, y ahora hablo de lo que es el sector musical, debe aprender a valerse por sí mismo. Y esto va a hacer que mucha gente se dé cuenta de que no podemos estar dependiendo de instituciones. Y por ejemplo, los conciertos, estas giras subvencionadas, estos conciertos gratuitos, pues al final hay que crear una cultura diferente para que la gente entienda que esto tiene un valor y que hay que dárselo. Y el hecho de que haya que apretarse el cinturón, al final a nivel empresarial, repercute positivamente en que tú tengas como empresario la sensación de, bueno, mira, yo mismo con mi mecanismo vamos a crear modelos diferentes de negocio para subsistir y para crear esa cultura, esa oferta cultural, que siempre ha sido tan rica y tan tradicional en España y que no va a dejar de existir por un recorte, dos, tres o los que vengan. Yo lo tengo muy claro, ¿no? A mí, si esto repercute en que venga menos gente, me tendré que buscar la vida para que la gente pueda seguir yendo, ¿no? Y si hay que bajar las entradas, se bajarán. De hecho, ya en los dos últimos años antes de los recortes ya lo hemos hecho y nosotros hemos sufrido la incidencia de la crisis, pero no tanto. No hemos aplazado ningún concierto ni suspendido en toda la gira y tenemos más conciertos de los que programamos en principio, con lo cual significa que algo hemos hecho bien, por lo menos en cuanto a adaptación del medio se refiere.
Precisamente, ¿qué hacéis los músicos en estos tiempos para abriros paso? Tú comentabas algo, lo acabas de comentar, algo hacéis para hacerlo bien, ¿no? Y para seguir yendo pasito a pasito.
Pues mira, una de las claves te la he dado, bueno, te he dado varias. Lo primero es que los discos no pueden llevar una o dos canciones. Si son 10, tienen que ser 10 singles, que la gente las quiera las 10, o por lo menos un tanto por ciento muy elevado. Esto ya llena los conciertos, o por lo menos, cuando digo llena, digo que hay una afluencia, porque estás intentando dar un producto de calidad a una audiencia que se supone que conoces. Lo que no puede ser es que haga un disco con una canción y pretenda llenar los conciertos. Yo siempre digo que las giras empiezan en casa, cuando haces el disco, y después cuando sales, si estás en un medio de que tradicionalmente ha sido subvencionado por las instituciones públicas y ahora estas no tienen dinero, lo que no puedes hacer es quejarte porque ya no haya conciertos. Entonces tú vas como empresa y que vaya la gente que deba ir a verte, no sé si me explico. No puedes esperar que tu trabajo lo pague el público, ¿no? Digamos, o sea, a través de financiación pública, ¿no? Y esto es cambiar la dinámica. ¿Cómo lo haces? Pues hombre, no puedes poner unas entradas muy altas cuando la gente está ahí, 5 millones de parados en España. No, tendrás que adaptar el show, tendrás que adaptarte tú, los costes, todo esto no es tan complicado. De hecho, lo hace la panadería de la esquina y lo hace el teatro pequeño de barrio. ¿Por qué no lo vamos a hacer nosotros? Y esto es lo que nosotros hicimos, y cuidando siempre todos los detalles, porque lo importante aquí es el público, no el artista. Y yo siempre lo vengo diciendo hace 10 años, no es nada nuevo para mí. Pasa que ahora se nota más, pues porque el sector está muy tocado, pero es que el sector ha sido muy poco autocrítico consigo mismo. Esa es mi opinión.
Muy bien, pues con esta última reflexión acabamos. Jorge Ruiz, miembro, cantante y compositor de Maldita Nerea, que actuará en Sant Cugat del Vallès, al Teatre Auditori. Muchas gracias por haber atendido a Cugat.cat y que vaya muy bien.
Vale, muchas gracias a vosotros. Allí nos vemos.
Jorge Ruiz és la veu i el compositor de Maldita Nerea, que arriba aquest divendres al Teatre Auditori. Miquel Vilalta, moltíssimes gràcies per entrar avui al programa i fer aquesta entrevista. No t'havíem tingut mai, em sembla, encara al Sant Cugat a fons.
No, és la meva primera vegada.
Sí. Ja tocava, era assignatura pendent tenir-te aquí algun dia.
Sí, home, ara que estic algun dia al matins, doncs s'ha d'aprofitar.
Amb ganes d'un altre dia, sí?
Per què no?
T'ho podem vendre com una tònica, anar fent passant els companys d'informatius.
Sí,
pel...
a la tertúlia de la Riera, per exemple.
Ja no la tenim, aquesta.
Vaja.
Miquel, ja no la tenim. No, l'hem cancel·lat aquesta temporada.
Una altra cosa, si no.
L'espectacle, ja està prou bé, home. Això ja veuràs que...
Exacte, de fet ocupava aquesta mateixa franja.
Pot acabar sent una tradició, això.
El que no sé si a l'inversa ens hi volen, informatius, que nosaltres home, circulem per allà.
Sempre falta gent.
Miquel, moltíssimes gràcies.
A vosaltres. Deixem
que continuïs amb la teva feina. I fins aquí l'espectacle, no, Sergio? Avui aquestes dues entrevistes i res, els 9 minuts que ens queden, que els hem de dedicar al concurs del Fabri, que seran menys perquè sí. Entremig tenim publicitat.
Avui se'ns queixarà, el dia a dia que diu que és molt llarg, avui és massa curt, ja veuràs.
Publicitat i el concurs del Fabri per tancar l'hora i el programa.
El teu dia a dia, a Sant Cugat a fons.